Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
El 8 de març es commemora el Dia Internacional de la Dona o Dia de la Dona Treballadora. Sant Cugat s'ha sumat un any més amb desenes de propostes provenents de diferents àmbits i entitats que van començar la setmana passada i es prolongaran al llarg d'aquesta. És una data per la reivindicació de la igualtat entre homes i dones, també per a la denúncia del masclisme i la discriminació. Doncs avui, per parlar d'aquest tema, del que s'ha organitzat a la ciutat i de les accions que es duen a terme, hem convidat la Susana Pellicer, que és la tinenta d'alcalde de Benestar i Ciutadania. Susana, molt bon dia. La Maria Gordillo, que és representant d'Hora Bruixa i membre de la Plataforma Unitària pel 8 de març. Bon dia, Maria.
Bon dia.
També ens acompanya la Júlia Bolao, que és membre de Ran Sant Cugat i també forma part d'aquesta Plataforma Unitària. Molt bon dia. I d'aquí una estona doncs parlarem de diferents activitats, però d'entrada comencem amb la Susana, perquè de la dotzena d'activitats que s'han programat per aquest any s'inclou música, exposicions, cinemes, una varietat absoluta d'activitats per sensibilitzar. Explica'ns a més de la sensibilització què és el que busca aquesta programació.
Bé, això, doncs, com deies, és sensibilitzar i buscar doncs, que durant aquests dies, no solament avui, sinó tot l'any, el que passa que ho hem de centrar d'alguna manera, doncs buscar que la gent pensi doncs, que les dones som la meitat de la població, per tant hauríem d'estar representades a la meitat de totes les coses bones i de les coses dolentes. I per tant doncs, hem de treballar des dels nens, des dels joves, des dels grans, fer visible la ciutat, el tema de la conciliació horària també és important. Bé, jo crec que hi ha molts temes que van en relació a la dona que el que hauríem d'intentar és que estiguin present doncs, el dia a dia. I això és el que intentem.
El missatge i que és necessari és, d'una banda, fer visibles les dones,
les desigualtats.
Conscienciar, aquest seria l'altre missatge, i després el fet de combatre aquesta desigualtat, que el que reclama són accions,
sí, valentia a vegades, no? També perquè hi han coses amb les que tothom està d'acord, per exemple, que un salari, no? Que sigui home o dona, doncs que estiguem al 20% o el 18% per sota no és normal, però això no ho resoldrem en un dia cridant o fent una manifestació o fent un manifest, no? Sinó que, no sé, les empreses hem de prendre nota d'això, les administracions hem de prendre nota d'això, i llavors i crec que a vegades falta valentia en aquests temes, crec, en general.
El dia de la presentació d'aquest programa vas comentar que voleu celebrar aquesta data des de la positivitat, buscant la complicitat dels homes i sí, deixant de banda qualsevol dramatització o victimisme.
Perquè jo crec que creiem que és l'única manera de fer les coses, perquè quan un ja sap que està malament o que està en inferioritat de condicions, si només t'ho expliques a tu mateix i al teu grup que està igual que tu, no té cap sentit, no? Llavors, jo crec que la conciliació, tot i la igualtat, l'hem de fer també amb els homes, perquè si no l'aconseguirem, no? Llavors, està bé tenir una lluita, però aquesta lluita ha de ser positiva, perquè si ens ho anem explicant a nosaltres mateixos, les mateixes no guanyarem res. Per tant, doncs, des del pòster fins a tot, jo crec que ha de ser d'una manera amable, reivindicativa, però amable, comptant amb la participació de l'home, no? Perquè si no seguirem sent aquesta meitat, que estem discriminats, amb menys sou, amb menys oportunitats, menys estudis, menys feina, però l'altra meitat doncs, ha de participar i, per tant, ho hem de fer agradable.
Aquesta és una manera de fer.
Sí, sí.
Però també n'hi ha d'altres.
I tant.
Segurament.
Moltes maneres.
La Plataforma Unitària pel 8 de març també ha programat 4 dies d'activitats. Avui serà l'última jornada en què teniu prevista una marxa. Començar a escalfar motors per afegir-se després i sumar-se a la marxa de Barcelona, no?
Sí, exacte. Bé, hem plantejat una plataforma en la qual s'agrupen diversos col·lectius de diferents tipus. Hi ha col·lectius que venen dels moviments socials, hi ha altres que són partits polítics o joventuts de partits polítics. Llavors, degut a la diversitat de discurs, no?, que cadascú porta, enfoca aquesta setmana d'una manera diferent, no?, hem hagut de trobar un punt
en comú,
exacte,
de confluència, no?
Exacte, per poder desenvolupar 4 activitats, que van ser el 4 de març vam fer un taller sobre els orígens del 8 de març, que s'entenen d'una manera, i llavors allà vam fer com una redescoberta, no?, d'una dona que han fet molta recerca històrica i han vist realment el que per què commemorem el 8 de març, que si vols després, El 6 de març vam fer un taller d'autodefensa feminista, que va constar d'una part psicològica i d'una part més física, que va dur a terme el Club de Karate Sant Cugat, i la part psicològica la va fer a Bruixa. Ahir vam fer una marxa de torxes denunciant els feminicidis i la violència masclista, de la qual, és escandalitzant, no?, com a dia d'avui segueix reproduint-se, segueix invisibilitzant i segueix sent un tema que a vegades està... no es contempla dintre dels objectius dels partits polítics, ni que sigui amb mesures que vagin a tractar-la d'arrel i que busquin erradicar-la. I avui fem això, una concentració per anar cap a l'estació i marxar totes juntes cap a la manifestació de Barcelona.
Així, on heu volgut posar l'accent de tot això que vosaltres heu intentat treballar en aquests 4 dies?
Bé, jo crec que hem volgut tocar una mica tot, no? Tu.
Sí, de fet ens hem trobat precisament, amb, com comentava la companya, de un conjunt de col·lectius que enfoquen aquest dia d'una manera determinada, doncs trobar aquell punt en comú que és la reivindicació dels drets i la igualtat de gènere. Per tant, vam considerar que era necessari treballar juntes per fer-nos més fortes, per visibilitzar-ho més i millor i arribar a més gent. I, suposo que és el punt en comú que vam establir va ser la necessitat de denunciar els feminicidis que portem d'any. Per exemple, en tenim ja 18 assassinats a dones, i des del 2010 més de 560, demostrar que no és una qüestió individual, que no és una qüestió particular de dins de la llar, sinó que és una qüestió generalitzada, estructural, que passa per una raó. I això, i després concentrar-nos per anar junts a la marxa de Barcelona.
Exacte, i posar de relleu que una cosa no va deslligada de l'altra, que si la dona té unes condicions laborals diferents a les de l'home, això no va deslligat a que la dona pateixi una violència. O sigui, que nosaltres entenem aquesta diferència, aquesta discriminació com una cosa estructural i social. Vivim en una societat que acostuma a ser masclista, tot i que ens faci mal i ens causi molta incomoditat, jo a punt de personal crec que aquesta incomoditat és molt bona, i llavors això es reflexa en moltes maneres, que hem volgut tractar-les una mica totes.
Vosaltres parleu, abans parlàvem d'una manera, d'una postura, no?, per lluitar contra aquesta desigualtat, que és aquest positivisme, aquesta participació, aquesta inclusió en aquesta, per combatre precisament aquesta desigualtat que comentàvem amb la Susana. Vosaltres teniu un to potser una mica més radical, més dur. Parleu d'una societat patriarcal, capitalista, que s'ha de combatre, no? Sí. És una altra postura.
Bé, és saber enfocar, és a dir, hi ha moments per tot. Hi ha moments en què sí que ens hem d'agafar de les mans i cridar juntes de manera positiva, i altres moments en què ens hem de posar molt més combatives perquè la realitat és dura i ens estan assassinant. Per tant, és trobar aquell espai, i a qui dirigir-nos també, i de quina manera per donar el nostre discurs.
I de fet, jo crec que és important tenir una mica de visió històrica i veure que quan s'han aconseguit drets de moltes maneres, però normalment no ha estat llançant flors, no? I si les dones avui en dia votem és perquè les sufragistes que se'ns pinten com a dones que es manifestaven feien vagues de fam, posaven bombes, o sigui que la història s'ha maquillat molt, que això va ser una cosa que vam treballar molt en la xerrada del 4 de març, com se'ns pinta d'una manera i realment les dones han fet una lluita molt gran, que han fet els homes també, per aconseguir certs drets, però que les dones en certs moments l'han hagut de fer molt soles i amb la meitat de la població en contra, i això s'ha de respectar. I nosaltres també comptem amb els nostres companys, de fet, perquè Arran és una, bueno, és un col·lectiu mixta, o sigui que, bueno, i Esquerra, bueno, que la majoria de col·lectius, de fet, que només comptin amb dones és Hora Bruixa, i també, bueno, és un debat una mica gran, no?, s'explicar perquè es fa feina amb col·lectius no mixtes, també.
En aquesta lluita per extingir, si fos possible, aquesta desigualtat, hi ha un paper fonamental en l'educació. Educar en igualtat continua sent, doncs, la base, allò que cal primar. Des de l'Ajuntament també s'han inclòs activitats que m'imagino que es fa normalment cada any per intentar sensibilitzar i que els nens, sobretot a partir de primària, doncs comencin a veure aquesta realitat, no?
Sí, crec que es fa un treball a les escoles, a primària i a secundària, i també als instituts, i aprofitant aquests dies, doncs, es fan diferents tallers, doncs, que exposen una mica el que deien la Maria i la Júlia, no?, que a vegades no estem en les mateixes condicions, i per tant, doncs, hi ha joves que ho tenen molt clar i joves que els hi sona com una cosa que, bueno, les nostres àvies ja van lluitar, però ara tots som iguals, i aquesta igualtat en realitat no existeix, no? I aquests tallers el que fan és enfrontar-te, no?, a tu mateix, amb la teva classe, amb les coses que passen, que potser a tu et semblen que són normals i que sempre han estat així, però que en realitat no ho són, no? I bé, nosaltres, de fet, l'Ajuntament aquesta educació fa especial èmfasi en aquest dia, i també en el 29 de març, una mica del que parlàveu vosaltres, del dia de la violència de gènere, que també, doncs, posem esforços per aquesta part menys d'igualtat, però menys de violència, que és, doncs, també els casos, no?, de violència que hi ha, doncs, fer-ho explícit i parlar-ho a les classes i que la gent es manifesti, que, no sé, una mica de guiatge per la gent jove, doncs, que també està bé, no?
Jo, per exemple, penso que és important treballar, òbviament, enmarcat en les diades, tota aquesta feina, però
tot l'any.
És vital, exacte, treballar-ho dia a dia, perquè realment en els nois i noies més petits comencen a crear la seva identitat en base a uns rols de gènere molt marcats dins del binarisme home, dona, i el que significa ser home i dona, o el que la societat vol que signifiqui, no? I és cabdal poder abordar-ho des de les escoles, des de casa, des dels mitjans de comunicació, i per desgràcia, doncs, no tot arreu es fa, ni molt menys.
Sí, sí, estem d'acord, eh? És que em veia una mica la consciència aquesta, que potser l'excusa és un dia o un taller, però després ha de conformar, no?
Exacte.
El dia a dia, no?, del que es fa dins d'una classe, no?, a vegades, no?, aquests rols que deies tu, doncs, que
estan separats, que
no?, els nens juguen a futbol i les nenes queden a classe, no?, ostres, ha de jugar tothom, vull dir, forçar una mica perquè després tot sigui dins de la normalitat, no?, estic d'acord.
I no només el que es fa o es deixa de fer en les aules, sinó quina és la realitat. Ara recordo un titular de fa una setmana que deia que la Unió Europea alertava de la falta de professors homes. I és que el rol en l'educació sembla que s'estigui relegant únicament a la dona, i sobretot en educació primària infantil.
Exacte.
No?
Això no és, bueno,
clar, aquesta realitat vista amb els ulls dels nens i les nenes petits i petites pot portar precisament a anar en el sentit contrari del que avui estem intentant discutir.
Sí, bé, de fet veiem que hi ha moltes professions, no?, que estan totalment homosexualitzades, en el sentit de que gairebé totes les professions en les quals tenen a veure la cura dels infants o de les persones grans, l'educació, tot això, es relega a les dones, però això no és no és una casualitat des del nostre punt de vista, no? Les dones, quan, amb, aquests, bueno, amb aquesta construcció, no, del gènere, se'ns atribueixen unes capacitats i unes qualitats.
La cura,
no?
Dels altres, no? Tot, exacte, el que tingui a veure amb,
exacte,
la cura.
I això passa no només, bueno, amb aquestes feines, i passa també amb el que, bueno, amb el que reivindiquem nosaltres i aprofitem molt en el, per reivindicar el 8 de març, que és la, bueno, la doble feina de les dones, que no hi ha cap dona que no treballi, tot i que no estic treballant en el mercat laboral. Hi ha un altre mercat, no?, que és el de cures i el de reproducció, que és molt important, perquè sense ell no hi hauria força de treball per engegar tot aquest mercat capitalista, no?, que per això també ve aquí una mica la nostra crítica, que el capital i aquesta manera d'entendre el món i l'economia està totalment lligat, no?, amb un patriarcat, bueno, que és heteronormatiu. Per això és que podríem treure moltes coses d'aquí, no?, però que és preocupant que hi hagi moltes professions que estiguin totalment homosexualitzades, però ja no només pel que reben els nens, sinó perquè... pel que és símptoma, no?, que estiguin així de...
Tenia una dada, si vols, Carme, de les, sí, les carreres amb més persones matriculades a Catalunya, el curs 13-14 són educació social, educació infantil, turisme, educació primària, mestre d'educació primària i infermeria. Uh-huh. De dones.
Dones.
El d'homes és enginyeria informàtica, enginyeria mecànica, ciències de l'activitat física de l'esport, enginyeria en tecnologies industrials, economia, fisioteràpia i medicina. Uh-huh. Per tant, o sigui, ja amb els estudis ja escollim, o algú ens fa escollir coses diferents, per tant després quan siguem grans tendim, no, a tenir unes feines diferents, per
tant, sí, uns rols diferenciats.
Fixem-nos, perdó, un apunt, això que comentaves en l'educació primària i infantil, sobretot hi ha dones. Fixem-nos en la universitària, o sigui, la majoria de catedràtics, que són persones amb quotes de poder dins de la universitat, són homes. Després, les professores i professors que tenen un paper secundari, que és en becaris o persones que s'encarreguin de no de donar classes constantment, sinó de fer seminaris i tal, aquí hi ha una mica més de...
Sí, gestió.
Hi ha més, bueno, més o menys hi ha paritat, però... Però això, vull dir, l'educació primària infantil per les dones i l'educació important, que és la universitària, pels homes.
Doncs ens mourem ara dins d'un altre àmbit, i és que divendres a 6:45 de la tarda a l'Ateneu s'organitza l'acte Dones i Art amb motiu del Dia de la Dona. Una de les activitats serà la presentació del llibre Eixam, 8 contes per a 8 veus, de la Sandra Comas. Aquí tenim per telèfon. Sandra, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Es tracta d'un recull de relats de ficció que estan inspirats en la vida de 8 dones artistes. Jo diré uns quants noms: el de Marlene Dietrich, aquesta actriu alemanya, l'escriptora catalana Mercè Rodoreda, la cantant francesa Edith Piaf, l'escultora francesa Camille Claudel... Són 8 noms, jo n'he dit 4, que sí. Què és el que tenen en comú? Per què les has triat?
Bé, d'entrada, la tria és subjectiva. Són dones artistes que en un moment o altre de la meva vida m'han influït o m'han atret o m'he interessat per la seva obra. Aleshores, el que tenen una mica totes elles en comú és que... Si bé algunes van tenir una carrera artística molt coneguda i van triomfar de seguida, com la Marlene Dietrich o l'Edith Piaf, és cert que totes van tenir certes dificultats en desenvolupar aquesta carrera. O pel fet de ser dones, com per exemple la Marlene Dietrich, van tenir altres tipus de problemes. Ella, per exemple, els últims 20 anys de la seva vida els va passar reclosos a casa seva, sense voler veure ningú, pel fet que havia creat aquesta imatge de glamour i de diva del cinema, com ha passat a moltes altres actrius, i no podia suportar que ningú la veiés com una persona gran. Això no ha passat en cap altre, en un actor de Hollywood, per exemple, no ha passat en cap home. En canvi, amb ella, d'alguna forma, va ser presonera d'aquesta pròpia imatge. D'altres, per exemple, com la Camille Claudel, com la Dora Maar, com la Jane Guttern, d'alguna forma es van veure eclipsades per figures masculines, com eren les seves parelles, Picasso, Modigliani o August Rodin. D'alguna forma, totes aquestes artistes tenen en comú això, aquests problemes que van tenir per desenvolupar les seves carreres.
Dones que tenint, o sigui, destacant en la seva faceta professional com artistes, van quedar relegades a un segon pla per la presència al seu costat de la figura artística masculina,
exacte,
no? Com ens comentaves.
En molts casos, després la història ha passat una mica de puntetes per sobre de la seva obra, no? Vull dir, ja són, per exemple, la Dora Maar, la Camille Claudel, tenen una obra molt potent darrere seu. La Dora Maar va ser una de les principals fotògrafes del segle XX, va ser la fotògrafa oficial del grup surrealista. La Dora Maar i la Camille Claudel té escultures que tenen una força igual o més que les d'August Rodin, però fins fa molts anys van ser unes autèntiques desconegudes. De fet, si busques fins i tot a Google, a molts llibres, apareixen encara com a muses i parelles de, o amant i musa de.
Sí.
Sempre apareixen relacionades a una figura masculina, que en aquest cas era la seva parella, i que d'alguna forma les va eclipsar.
Són dones que tenen en comú doncs el camí, aquest camí diferent al que s'esperava de les dones de la seva època, dones que no s'han resignat i que han lluitat, diguem, que han intentat obrir camí, no?
Exacte, sí. I algunes per dur a terme aquesta lluita i per anar en contra dels convencionalismes socials de l'època i per poder dur a terme la seva pròpia creació, van pagar un preu bastant alt. La Camille Claudel va ser internada en un centre psiquiàtric on va passar els últims 30 anys de la seva vida, quan ja la seva recuperació era evident, quan no tenia cap problema, però d'alguna forma per la seva família era molt millor que estigués allà tancada que no pas que portés la vida que havia portat fins aleshores, no? Que era una vida que no era adequada en aquella època perquè portés una dona, que visqués sola, que es dediqués a l'escultura, que visqués en unes condicions que eren bastant miserables perquè vivia del seu art. Tot això era millor amagar-ho, era millor que estés en un centre que no pas que visqués d'aquesta manera, no?
Uh-huh. En el pròleg que et fa la sociòloga la Marina Subirats fa tres constatacions. Hi ha una que em crida especialment l'atenció i és, com diu ella, la més dolorosa, i és el fracàs irremeiable de l'amor. Parla de l'amor com l'opi de les dones.
Sí.
Aquest és el principal taló d'Aquil·les.
Bé, sí, ella parla de l'amor romàntic, es refereix molt a aquesta idea d'amor per al qual la dona ho ha de sacrificar tot, no? Un amor que esdevé destructiu i autodestructiu, però tot i així sembla que no es pot deixar, no? Potser el cas paradigmàtic d'aquestes vuit dones que formen els contes seria el cas de Dora Maar, no? Que va dir aquella famosa frase de després de Picasso només Déu, i un cop va acabar la seva relació amb Picasso ella va abraçar la fe catòlica, es va recloure a la casa i no va voler saber mai més res de ningú, fins i tot va deixar la fotografia i va començar a pintar perquè per influència de Picasso havia començat a pintar i va deixar la fotografia on ella realment era forta i on era bona i on sabia el que feia i ho va canviar per la pintura, que era una art que ella tampoc no... fins aleshores, fins que va conèixer Picasso, tampoc no havia desenvolupat mai. Un altre cas seria la Sílvia Plath, després d'acabar la seva relació amb Ted Hooks, també va decidir suïcidar-se. Jo crec que la Marina Subirats parla de l'amor com a l'opi de les dones en aquest sentit, no? Uh-huh. Un amor que acaba sent autodestructiu.
Bé, doncs el divendres, com dèiem, a partir de 6:45 a l'Ateneu, la presentació del llibre en el marc d'aquest acte que s'organitza titulat Dones i Art. Aixam, 8 contes per 8 veus de la Sandra Comas, amb qui avui hem estat parlant. Sandra, moltíssimes gràcies i que vagi molt
bé. A vosaltres.
Bé. Gràcies i bon dia. I ens anem molt ràpidament a una altra de les activitats que també es fa en comunicació amb el Vicent San Francisco, que és el president de l'Associació de Veïns del Centre Estació. Vicenç, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Vosaltres organitzeu demà, des de demà fins divendres, un taller de prevenció,
sí,
i
evasió. Correcte.
Un taller de prevenció i evasió davant un agressor sexual, no?
Sí, així és. Perdona, en primer lloc de tots, deixem dir, recordar avui, que és dia 8 de març, les 56 dones que van morir a Nova York, víctimes quan estaven fent una vaga. I, bueno, després d'això, dir-te que sí, nosaltres organitzem un taller sobre agressió sexual aquí a Sant Cugat. Aquest és un tema que no, bueno, que toca molta gent. Pensa que aquí a Sant Cugat mateix hem tingut durant els últims anys, des del 2011 al 2014, una mitja d'unes 50-60 agressions sexuals comptades per els Mossos d'Esquadra. Nosaltres el taller organitzem els dies 9, 10 i 11 de març.
Explica'ns una mica com funcionarà això, perquè són tres sessions que no sé si ha d'assistir a les tres o es pot anar amb una només, si és pràctic, si és teòric, com funciona això?
Bé, en principi el taller s'ha organitzat per les tres dies i són tres jornades de coses diferents. La primera jornada es parla de les situacions que es pot trobar, els riscos que es pot trobar una persona davant d'una agressió sexual. Quines actituds s'han de prendre, com són les agressions, per què hi ha agressions sexuals. La segona jornada és una jornada que és pràctica, es fa al gimnàs MC d'aquí de Sant Cugat, del carrer Sant Antoni, amb la qual, d'una forma breu i esquemàtica, es poden explicar quatre conceptes molt, molt bàsics davant d'una agressió sexual, com escapar. Bàsicament, mai s'ha d'enfrontar una persona davant d'un agressor i la intenció sempre ha de ser fugir i demanar auxili. I llavors, la tercera jornada, el dia 11, el que es fa és explicar, bueno, en cas d'una agressió sexual, què s'ha de fer després d'una agressió. Sempre, evidentment, denunciar. I també parlarem en aquest dia dels abusos sexuals a menors, que és un tema que avui en dia doncs, està bastant no de moda, sinó que
Vicenç,
és un tema bastant present.
Vicenç, encara hi ha places perquè les places eren limitades, no?
Sí, hi ha places limitades, però encara és possible. Posar-se en contacte amb nosaltres,
sí?
A través del correu electrònic, que és ab-centreestacio@yahoo.es.
Perfecte. Doncs, Vicenç, no ens queda més temps. Moltíssimes gràcies. Deixem aquí aquesta proposta amb aquesta activitat i també agraïm a la Susana Pellicer, a la Maria Gordillo i a la Júlia Bolao que ens hagin acompanyat avui. No disposem de més temps i haguéssim pogut continuar parlant, però hem volgut il·lustrar mínimament el que és la commemoració d'aquesta diada a la nostra ciutat. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Gràcies.
Sant Cugat a fons.